Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbé. S'ha mort Aureli Argemí a l'edat de 88 anys. Va ser monjo de Montserrat i fundador i també president emèrit del Centre Internacional Escarrer per a les Minories Ètniques i Nacionals. El 1985 va deixar la vida monàstica per dedicar-se plenament a l'activisme polític a favor de l'autodeterminació dels pobles i dels països catalans. El 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi i també va ser distingit amb la Medalla d'Or de Barcelona. La Junta del Ciment s'ha unit al dolor de la seva família i amics. Més qüestions. Catalunya tanca el març amb 3,7 milions de treballadors en actiu. És la xifra més alta de la història en aquest mes de març. La Setmana Santa ha disparat l'ocupació i ha deixat la tercera xifra més alta dels registres que remunten a l'any 2004. La dada espanyola d'ocupats també ha batut un rècord aquest mes, fregant, atenció, als 21 milions de treballadors. El mercat laboral català va sumar 32.748 ocupats més que el mes anterior i Catalunya, de fet, és la tercera comunitat que va crear més ocupació per darrere d'Andalusia i de les Illes Balears. En un any, la Seguretat Social ha guanyat prop de 94.000 empleats en un any en territori català. L'atur suma un altre mes a la baixa, amb 1.984 persones menys, una millora del 0,6% fins a situar-se en 344.389 registrats. I a tot això, el sector hoteler valora i molt positivament les xifres d'ocupació durant aquesta Setmana Santa. En una entrevista a Ràdio Estel, el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Xavier Guardià, ho vincula, això sí, als esdeveniments esportius.
Vam apostar molt al turisme esportiu i això ens ha donat l'efecte que aquesta Setmana Santa al voltant de 40.000 nois, noies, joves han fet esport amb diferents tornejos de molts diferents esports. Clar, dona fiabilitat perquè la climatologia no és tan important, per dir-ho més. Si fa sol, doncs estupendo, però si provisteix una miqueta o si està núvol, el torneig es fa igual.
I en plena política, més qüestions. Carles Puigdemont fitxa l'empresària Navarro com a número 2 a les eleccions del pròxim 12 de maig. Junts per Catalunya vol reforçar així el perfil econòmic de la llista amb la incorporació d'un referent del sector de les noves tecnologies. Navarro ha estat 3 dècades treballant en empreses tecnològiques a Silicon Valley.
He fet la meva vida professional en el món de la tecnologia, liderant equips d'arreu del món i sé què és lluitar al nivell màxim. Ho he fet sempre amb molta catalanitat. Ara m'agradaria posar aquesta experiència al servei de Catalunya, que pot ser molt més atractiva, en veu pròpia i sense cap complexa. No vinc a escalfar cadires, sinó a treballar pel que ens mereixem els catalans.
I encara sobre eleccions catalanes, la llista de l'eurodiputada Clara Ponsatí, el filòsof Jordi Graupera, alhora ha aconseguit els avals necessaris per presentar-se a aquests comicis. En una entrevista a Ràdio Estel, la mateixa Clara Ponsatí defensa que cal una alternativa per a tots aquells desencantats amb la resta de partits independentistes i s'ha mostrat, de fet, molt crítica amb els partits de l'1 d'octubre.
Hi ha 700.000 vots independentistes que han desaparegut aquí per oferir una alternativa a aquests 700.000 vots que els partits que lideraven l'1 d'octubre no van fer la feina que havien de fer. La missió ara mateix és aparèixer i rompre i representar una veu que no està, efectivament, que està desencantada amb els líders polítics de l'1 d'octubre.
Ponsatí, en aquesta entrevista, també ha criticat la proposta de referèndum que presentarà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, serà aquest mateix migdia. L'eurodiputada creu que cal obeir el mandat de l'1 d'octubre i tornar a engegar la mobilització social. Les 11:04, plan esportiva, el Barça hauria arribat a un acord amb l'Atlético de Madrid perquè Marcos Alonso marxa aquest estiu a l'equip matalà. Si Alonso finalitza el contracte aquest mateix estiu i marxaria lliure, ja que les converses entre jugador i l'Atlètic van per molt bon camí. El futbolista madrileny no ha aconseguit adaptar-se al club blaugrana des que hi va arribar ara fa 2 anys. De fet, aquesta temporada només ha disputat 7 partits. Ara fa 3 mesos va passar pel quiròfan per solucionar els problemes lumbars i no ha tornat a disputar cap minut, tot i tenir l'alta mèdica des de principis d'aquest mes de març. I a la segona divisió, avui es presenta oficialment com a nou entrenador de l'Andorra el català Ferran Costa. Un cop tancat l'acord amb el Badalona Futur, el seu anterior equip, el nou tècnic andorrà serà present davant l'afició andorrana. El seu debut serà ja aquest mateix dissabte al camp de l'Eltenc. Ferran Costa, de només 29 anys, ha estat escollit com el substitut d'Eder Saravia per dirigir des de la banqueta l'equip presidit per l'ex-blaugrana Gerard Piqué. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà al punt de les 12 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les 12 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias. Filosofia Millennial, amb Leo Espluga.
Vinga, va, que parlem de filosofia millennial com cada dimarts a la caravana de Ràdio Estel.
Com a sota que has esperat una setmana, eh? Vinga, 6 minuts que passen de l'11 del matí, estem aquí una setmana més amb Leo Espluga, amb filosofia millennial. Què tal, Leo?
Saps què passa, Leo?
Digue'm.
Que he recordat que això es penja en un podcast.
Ja. Bueno, però bueno.
I que estic molt acostumat a dir l'hora, i que després escoltat en podcast sona com raro.
A mi em mola allò de l'hora, eh?
Sí?
Em situa en un espai.
Vols que ho tornem a fer?
Som-hi, va.
Vinga, va.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
7 minuts i mig que passen de les 11 del matí. Filosofia Millennial. Leo Espluga, què tal?
Aquí estem, una setmana més.
Veus? Una setmana més, excepte l'anterior.
Exacte. Bueno, mira, com això d'una pausa necessària, no? Per
fet continuar. Vacances o no?
Jo? Sí. Sí. Sí.
Vacances
sí.
Que no té per què voler dir anar fora.
No.
Vol dir despejar la mente, no? Que és un clàssic.
Sí, 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 vacances que no vol dir turisme, que ara vol dir consumir.
Per exemple?
He fet unes vacances locals, no? He fet unes vacances... Bueno, estic cansat, de Setmana Santa.
Sí?
M'he esgotat, sí. Ajetreo.
Pregunta, no vull preguntar.
Però bé, bé.
No vull preguntar.
Bé,
que... avui, mira, ara que ens deies turisme, ens volies parlar una mica d'això?
Sí. Perquè, bueno, és un tema que apareix molt des de que, bàsicament, a la filosofia, no?, el tema del turisme, sobretot també a la sociologia, potser més que a la filosofia, o a la filosofia, potser més de tall més social i de més, quan comencem a entrar a aquest món global, que ara nosaltres donem per fet, però, clar, sobretot, jo que sé, la meva generació, ja ens hem criat en un món globalitzat, no?, on s'ha accelerat aquest procés de globalització a través de les xarxes socials, internet, sense dubte. Però, clar, la teva generació també bastant, però la gent que ens estigui escoltant, que siguin més adultes, notarà aquest canvi, no? Sobretot sobretot aquí, caiguda, no, franquisme, de més, no? I després, com el món es va globalitzant a passos accelerats, no? En un procés com d'anglo, diguéssim.
Sí.
Però, llavors, el turisme és una cosa molt important, molt pròpia, diguéssim, de... el món globalitzat, no? És com una de les insígnies, una de les medalles, no, diguéssim, per antonomàcia, sens dubte, del capitalisme tardío, de la nostra era. El turisme se'ns apareix, només cal veure països com el nostre, no? Com les nostres nacions, que estan literalment supeditades als interessos del turisme, literalment, que no som nacions productores, sinó que ens dediquem a generar valor per una sèrie de turistes que venen aquí a extreure'n, no?
I aquests aliats els darrers mesos pel Hard Rock, per exemple.
Per exemple, bueno, és una constant, l'ampliació de l'aeroport, no? Aquí... sí, sí, pressupostos.
Podríem posar 1.000 exemples, sí.
No, l'hotel Vela, no? Mm-hmm. Hotel que, curiosament, és bastant divertit perquè si això... És que, mira, clar, perquè... Per què parlo de turisme, no? Perquè és un tema que apareix molt, però mm-hmm. justament aquesta setmana m'he estat llegint un llibre que està molt bé, que és de l'Anna Pacheco, que és de la col·lecció d'Anagrama, no? De la col·lecció que tenen, que es diu Estuve aquí, m'acordé de nosotros. Turisme i classe, no? Que és la broma, la samarreta aquesta.
Samarreta.
Exacte, no? I va d'això. I és brutal perquè ho menciono i vaig trobar boníssim que a l'Hotel Vela de Barcelona, a la pàgina web de Patrimoni de la Generalitat, ho van convertir Patrimoni, la pròpia Generalitat, el qual és ja... toca els nassos, no?
O sigui, com... En territori marítim, eh?
Sí, sí, sí. I a la pàgina web de Patrimoni de la Generalitat posa que no compleix les... O sigui, com a la pròpia web oficial de la Generalitat posa que no compleix el requisit, que es va saltar la llei de costes. O sigui, ho veig... I ho van fer Patrimoni. O sigui, ho trobo una cosa... Bueno, no cal dir res més, no? Crec que és molt gràfic. I ella, per exemple, en aquest llibre en concret, no?, agafa la qüestió del turisme, no? I ella fa com un treball de trabajo de campo, diguéssim, no? Mm-hmm. Treball de camp, anant a diferents hotels de luxe i amb els treballadors, no? Per veure què està passant aquí, no? En aquest nou fenomen del bon turisme, no? Perquè sí que és cert que jo crec que està havent un debat des de fa ja uns anys, no? Jo crec que aquí, sobretot a Barcelona, no? Que és una ciutat que crec que estem patint totes les conseqüències del turisme massiu, no? I crec que hi ha un debat en marxa, no, diguéssim, sobre si és possible o no un turisme sostenible, no? O sigui, com, quin tipus de turisme volem i de més. Clar, què passa? Això és un debat on hi ha una multitud d'interessos de molts actors diferents que crec que entren en xoc. No? Els actors del comerç, les diferents...
Però molts milions.
Hi ha molts milions en joc.
Clar, clar, clar.
Hi ha molts milions. Però aquí l'interessant és la filosofia... Fem un pas enrere, sempre.
Millenial.
Seria la idea... Vale, com hi ha un debat sobre el turisme, no?
Sí.
I després parlarem en concret ja de qüestió de classe, qüestió d'interclassisme, perquè és molt interessant, perquè els propis els treballadors dels hotels no poden accedir a les instal·lacions dels hotels, no? I entren per una porta diferent, en la qual se'ls canvia. Hi ha un rotllo aquí molt interessant, no? Però abans de tot... volia dir quatre coses sobre la pròpia idea de turisme i per què és extremadament problemàtic a nivell filosòfic, no?
Val.
Som-hi, doncs. Avui en dia el turisme se'ns apareix, el que he dit abans, com una cosa bàsica del funcionament de la nostra societat, no?
Uh-huh.
Bàsica. Tothom vol fer un viatget. No, un viatget de dos o tres dies...
Un dret bàsic. Sí.
Gairebé. O sigui, és molt fort, no? I en el qual, aleshores, se'ns apareix... em tiro gran part de l'any amb una feina que m'esgota, que m'asfixia, que fa que sigui insuportable, i llavors gasto tot aquest temps venut, no?, tot aquest valor extret, de cop uns dies, anar-me'n a un altre lloc per desconnectar. No? Tothom fa això.
Uh-huh.
La famosa setmana de l'any, no?, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Ara bé, què passa? Bueno, primer que no tothom pot viatjar, no? però una part important de la població pot viatjar. Què succeeix? El turisme... és, a diferència del peregrinatge, uh-huh. un model de consum. És a dir, crec que és molt interessant... Hi ha diversos autors que s'anyen aquest antagonisme, no? Aquesta antinòmia entre la idea del peregrí i la idea del turista. No, són dues idees radicalment diferents.
Importantíssim.
No? El turista no busca un viatge, no busca un aprenentatge, no? El pot buscar, però llavors ja parlarem d'això més tard, perquè és el nou turisme que està avui en dia. El turista busca reproduir la postal. No? És a dir, el turista no va a una ciutat, sinó que va en busca de la còpia de la postal.
Uh-huh.
En termes platònics diríem que la idea de Barcelona no és Barcelona. O sigui, com l'essència de Barcelona no és la ciutat, sinó que la foto...
La foto del búnquer, eh?
La foto que el turista ve a reproduir aquí. No venen a visitar Barcelona, venen a visitar la foto vista anteriorment.
Uh-huh.
No? És una mica aquesta
sí,
idea.
Sí.
I en aquest sentit, passa alguna cosa molt interessant, que és que el turista busca tenir l'autèntica experiència espanyola, barcelonina, catalana... l'autèntica, no? L'autèntic.
Sí.
I llavors, tota la ciutat... tot el sector es posa en marxa per oferir aquesta experiència, que és falsa, que no existeix, però que alhora tothom fa veure que sí. No? Llavors, passa una cosa molt estranya, que ve el turista, té l'experiència de la vida mediterrània, quan la Mediterrània no té res, i llavors la vida mediterrània està desapareixent gradualment per oferir una vida mediterrània al turista. És una cosa molt forta. És a dir, nosaltres tenim una pèrdua gradual de la identitat mediterrània, literalment una pèrdua gradual, molt forta, i em fa molta gràcia. O sigui, que aquesta és l'autèntica amenaça. No la gent que creu al Mediterrani en busca d'una vida millor. No, l'autèntica amenaça és aquesta, l'extracció, no? Vull dir, però crec que és molt interessant com concretitzar aquest punt en concret, que hi ha una pèrdua d'identitat per oferir aquesta identitat a un agent extern a través d'un procés de consum. És una cosa, realment, si la penses, és forta, eh? Vull dir, i clar, llavors què passa? Que és tot com un solipsisme estranyíssim on el turista no aprèn res, no aprèn res. La persona aquí no hi ha un intercanvi. No és el que es deia sempre a les ciutats portuàries, que eren llocs multiculturals, on hi havia un intercanvi brutal entre diferents llocs i eren molt interessants les ciutats portuàries tradicionalment, no? Això ja no existeix, perquè no es toquen, són mons que no es toquen. No? La gent d'extraradi ve a la ciutat a oferir els serveis precaritzats, evidentment, a una sèrie de turistes enriquits, els quals ocupen la ciutat mentre la persona que viu aquí no pot viure aquí perquè no té diners per pagar-ho, i llavors tornen a la ciutat dormitori i el turista se'n va de copes. És que, clar, és una cosa... Ah! Ai, l'he liat. Bueno, he tret una mica de cafè. No passa res.
Clar. M'estàs movent moltes coses, eh?
Sí, clar, perdó. És que és un tema
Està molt bé. Està molt bé que passi això. Normalment et poso molts exemples, no? Anem a posar-me avui jo com a exemple.
Vale.
Perquè em parlaves de la idea del viatge de turista, entès com aquest turisme de massa. Em parlaves del peregrinatge. Entenc les dues diferències. Ara bé, a mi em diuen... Joan, què faràs aquest agost per vacances? Jo aquest agost... Sabeu que no t'ho he explicat tot encara. Vull marxar... A mi el món llatinoamericà sempre m'ha criat molt, l'atenció. Molt. I vull començar a explorar aquest món... No sé si per Mèxic, no sé si per Perú. Segurament serà Mèxic. I la meva idea de viatge, quan la gent em pregunta però per què vols anar a Llatinoamèrica o per què vols anar a aquest tipus de destinació? Jo estic explicant molt i em costa molt d'explicar, potser tu que vens del món de la filosofia m'ajudaràs més a fer-ho més entenedor, perquè vull connectar amb la Terra entesa com a arrels. No meves, eh?
Ja.
Jo no tinc arrels llatinoamericanes. Però sí vull aquesta connexió amb la Terra i entesa com a arrel no només de tradició, que també, sinó... No sé posar-hi paraules, aquest concepte.
Entenc què vols dir perfectament.
Quin és aquest tipus de viatge?
Clar.
Perquè no és ni... Està enmig de tots dos.
Sí, ara jo faré una mica de mosca cojonera, però bueno...
Em sembla bé.
O sigui, clar, aquí és el problema de posar exemples personals, que clar, llavors si t'ataco el teu argument... No, mira, això és interessant perquè el capital, en el seu abans, no, ha d'anar cobrint diferents aspectes i diferents coses, no? I en el moment en el qual, per exemple, quan el capital es massifica, no, el món del centre comercial, que és el que podríem dir principis del 2000, crec que com la bombolla del totxo, més o menys, és aquella època on massificació de tot, no? Turisme massiu, els hipercreuers, no? Però què passa? Hi ha tota una sèrie de persones que no... Si la meva família no pot suportar un creuer, saps què vull dir? Jo no puc suportar un creuer. Molt bé que ho disfruti, però...
Jo no ho he fet mai
mai. Aquesta idea de massiu no ens apel·la, no, diguéssim. Però clar, que hi ha un nicho de mercat per explotar. Llavors, què neix? Perquè avui en dia, de cop, hi han tantes concept store, no? Café especialidad, no? Què passa aquí? En què s'ofereix un tema local, on ens coneixem, no? És una resposta als Starbucks. No s'entén un sense l'altre. O sigui, la massificació de certs aspectes obre un nínxol de mercat a tot aquell consumidor que vol una experiència més propera, més autèntica, més sentida, aparentment menys capital, menys capitalitzada, menys mediada pel capital, on seria mica la idea del nòmada digital, no? Potser que a vegades busca, o aquest turisme, per exemple, que no li diuen turisme, no li diuen turisme, que són com aquestes que vas a, com el, que se vas a l'Amazones i et porten amb, els, amb les tribus d'allà i prens peyote amb ells, no? Uh-huh. I la, el sapito i totes aquestes coses, no? Que els agraden com aquests hippies una mica estrany, rotllo Ibicenco, no? Que després, després són els mateixos que t'arriben una risa de sauci per part seva.
No? És fort avui, eh?
Sí, sí, és que és un sector especialment... Llavors, què passa? En el teu cas, per exemple, la idea d'arrel... No, la idea d'arrel... Un dia parlem de les arrels, si vols.
Sisplau.
No? Per cert, clar, la meva família és de l'escola Arrel, aquí.
Ah, boníssima.
Sí. De Simone Weil, no? Té un llibre brutal que es diu Echar raïces, no? Com, que seríem arrelar-se, no? Diríem aquí, o algo així. Ferrel. Què passa? Hi ha un concepte molt interessant que no el podem aplicar 100% a l'Amèrica Llatina, no? Però crec que és interessant per veure el que tu em mencionaves ara, que és Edward Said, és un autor, és un filòsof ja mort des de fa molt temps, de Palestina, importantíssim, diguéssim, en tot el que és el pensament decolonial a nivell filosòfic, superimportant, que té un llibre que es diu Orientalisme, vale? On fa una crítica a Occident entenent la relació que té amb Orient com si fos un espai on encara hi ha l'essència humana, on, com un passat, no? O sigui, com, diguéssim, Europa mira Orient, i també podríem dir el sur global, en aquest sentit, com un lloc on encara no s'ha perdut allò, no? Com una relíquia del passado,
sí.
No? Nosaltres, els europeus, no? Ja estem avançadíssims, no? Estem ja postindustrialitzats, i aquests llocs que encara no han caigut per any del màrqueting i el disseny, la tribu no, encara té una connexió amb els déus, no? I nosaltres volem d'allà per, com si fos un exotisme, no, com algo exòtic, diguéssim. Això passa sobretot més amb Orient que amb Amèrica Llatina, uh-huh. Però sí que és cert que Amèrica Llatina a les últimes dècades està tornant a mentir una mica aquesta idea, sobretot en la visita, jo què sé, a Patagònia, Tierras de Fuego, les muntanyes, no? Com aquesta part més aldeana, no? Que crida molt l'interès, perquè...
Sí, de fet, a mi em va... mira, el meu germà vaig tenir conversa. Uh-huh. Diu, per fer això, on vols anar? Perquè, clar, Cancún a Mèxic, per exemple, és turisme pulsareta. Així,
no, clar, clar,
no?
Clar.
Llavors, se'm va acudir dir-li Chiapas.
Chiapas?
No ho sé. Chiapas és una... És pràcticament el que estàs explicant.
Ah, vale.
No és Patagònia,
però evidentment... Però és aquest rotllo més feréstec, més natural. No, clar, jo trobo que és un estal valor interessant. Evidentment, posats a escollir... Està clara l'opció, no? O sigui, com perquè hi ha una cosa molt interessant on... Això surt al llibre, que literalment vas a un resort amb... que no hi ha gent d'allà a dins i estàs com... amb gent armada, com protegint el res. És una cosa molt, molt forta. Els resorts aquests de tots incluïdos és una cosa una mica... forta, no? Però clar, hem d'advertir les dues coses, o sigui, no ens l'han de colar. O sigui, com evidentment, és el que diem sempre, vull dir... la gent que viatgi, que faci el que vulgui, però hem de ser conscients del que fem, ja està. Mm-hmm. O sigui, com vull dir, la idea d'autenticitat, hem de ser molt curosos sempre amb la idea d'autenticitat i de l'autèntica experiència de no sé què, i ens han obert les portes i m'han tractat com si fos un mes. Aviam.
Compte amb aquestes coses.
Aviam, estan fent aquest ritual perquè tu has pagat. Vull dir, i viuen de tu, per desgràcia, ho necessiten per subsistir. No... et puc assegurar que no els venen de gust tindre turismes europeus tots els punyeteros dies a casa seva. Vull dir, que siguin hospitalaris no vol dir que no s'estiguin venent al capital en certs aspectes, no? Vull dir, també hem de ser conscients d'aquesta idea que té el turista magal. Clar, hi ha dos tipus de turista, no? Sobretot parlem d'occidental. Uh-huh. El turista que creu que perquè que és un consumidor convençut...
Sí, eh?
Hi ha gent que diu molt, hi ha gent que orgullosa diu jo consumeixo, sóc un consumidor. Hi ha gent que li encanta ser consumidora. Jo gasto els meus diners, que m'he guanyat treballant i jo pago per això. I estic orgullós de pagar. I és veritat, molta gent, moltíssima.
Sí, 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 sí.
Especialment el món yanqui, no? Clar, aquesta gent, diguéssim, no té cap mena... Ets un parc d'atraccions per ells. Ni se n'amaguen, eh? No hi ha cap mena de pudor. Si són, és ideologia explícita, plas. O sigui, jo he pagat 1.500 euros... Barcelona és el meu parc d'atraccions. És un parc temàtic. On jo, com pago, faig el que vull, com vull.
Sí, sí, estem acostumats a veure-ho.
Home, per favor, només cal sortir a...
Sí, 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 per favor, estem acostumats a veure-ho.
Només cal sortir al carrer, no? Després tens l'altre tipus de turista, que és el turista, diguéssim, un turista respectuós. Però, clar, el turista que es creu al Salvador. Bueno, vinc aquí, dono diners, jo estic col·laborant, jo no vull molestar, jo vull ser un mes, no? Aquest rotllo. Clar, si sou un millor més, potser no quedem cap ja d'aquí. Vull dir, que és més afable, és la cara amable, no? Però són dos cares de la mateixa moneda. No? Però clar, llavors què fem? Amb allò de sempre, perquè el llibre
no
acaba...
No fem turisme.
Pues potser no, o sigui com...
Potser no.
Potser no. La idea de turisme és un deliri, o sigui com del welfare, o sigui de l'estat de benestar, o sigui com... La idea de turisme, tal com la coneixem nosaltres, és una idea... esquizofrènica, al meu parer. Perquè no té cap sentit.
Sí, però deies, potser no. Escolta, però també hi ha gent que li interessa anar no sé on per veure in situ.
Ja, però que a nivell global és una idea que és un sense sentit. Vull dir, que jo pugui... Que la gent pugui viatjar com viatja és una cosa que no podem... O sigui, com... El món, vull dir... És com... No, ho dic molt en sèrio, vull dir... No podem pretendre... tindre una vida més tranquil·la... amb menys ansietat... Amb menys estrès... Una vida més... digna de ser viscuda... Una vida amb més sentit... I alhora pretendre... Que jo ara mateix agafo un taxi... Em planto a l'aeroport de Barcelona... I me'n vaig a l'altra punta del món... I em tiro una setmana allò... No, ho sento molt, no... Vull dir, els vols express i... O sigui, com... Són idees incompatibles. Llavors, hem de triar. O ens en anem, o accelerem ja, i venga. O sigui, com que sigui tot un desert, però en pell...
Però jo anava abans... Torno a
l'inici. Fes,
a
i tant.
On anava abans i et plantejava el meu dilema com a viatge... sobre si era més viatge turístic, sobre si era més peregrinatge, no ho tinc clar del tot. Ara m'estàs tornant a fer el mateix, que és agafar com dos pols oposats. I el que jo et pregunto és, no hi ha camí del mig?
Jo crec que no. O sigui...
També es parla d'un turisme sostenible...
Sí, exacte, no? Igual que es parla d'un capitalisme verd. I mira com va. Vull dir... es parla molt perquè no podem parlar d'una altra cosa. O sigui, com l'opció de que no hi hagi turisme que es converteixi en algú completament residual és una opció inconcebible. Per tant, l'únic que ens queda és agafar-nos. Però és una idea que no arriba mai. No arriba... O sigui, és un futur que no arriba mai. No? És igual que el tema de la idea aquesta del capitalisme verd, de que cada cop sigui més rentable econòmicament produir de manera verda que no fer-ho, és una idea que no arriba mai. I s'estan adonant que no passa, perquè què passa amb la Unió Europea? Pam, cotxes elèctrics, no? Fa unes setmanes van anunciar ja que retallaven les ajudes a toc, 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 toc. Què passa? Per què? Perquè van caure les expectatives de ventes. Llavors, quina és la resposta? Vale, això no està funcionant, indústria de guerra. Aquí la recessió s'ha d'aturar. Vull dir, aquí el TAE cap amunt, el PIB cap amunt. Vull dir, com... Vull dir... Doncs amb el turisme és el mateix. Vull dir, no... Amb els preus que hi ha, la massificació que hi ha... els B&Bs. És que és una animalada, vull dir, és una animalada el que passa.
És una veia. Ja que no ho podem aturar, fem-lo més respectuós, com a mínim.
Ah, la cara amable del capit. No, rotllo que m'ho fotegin, però amb seda.
No, parlava del capitalisme, parlava del turisme.
El turisme, sí, totalment. A mi m'encantaria poder-lo erradicar, la veritat. O sigui,
sí?
M'encantaria. O sigui...
No visitaries llocs?
Està bé visitar llocs.
Hi ha gent que té el neguit.
Clar, però...
De visitar llocs per conèixer.
Clar, però està el típic de... Mira, però a quina ideologia està això vinculat? A la idea aquesta liberal de jo he vist món.
M'està agradant molt.
Soc gran, jo he vist món... Una persona que ha vist món, no que ha viatjat molt i coneix cultures i és més tolerant... Està ple de... Mira, està ple de gent.
No té per què. Perquè això em sembla... Però grullo.
Però és una idea que està molt vinculada moltes vegades. Jo he vist cultures diferents...
Sí, soc més tolerant...
I un xurro. Així, clar. Ets un xenòfob igual que tots. O sigui, i més, inclús, no? Diguéssim. Perquè ahir, per exemple, fa fer la... Bueno, en fi, és igual. Tothom sap del que estic parlant,
sí,
no?
Sí.
Però, clar, el que deies, aquesta inquietud... Bueno, ja, però és que jo també tinc... hi ha moltes inquietuds aquí. Clar, o sigui, com Nerón també tenia inquietuds. Vull dir, no, Calígula tenia inquietuds i va fer un cavall ministre. Allò era... No, t'ho dic molt... Vull dir, com... Al final hem d'entendre el nostre desig individual, què comporta? Si el meu desig individual de visitar un lloc comporta, literalment, gentrificar aquell lloc, extreure el valor d'aquest lloc i convertir les persones en monigotes, que és una cosa que no he parlat ara, però parlar el llibre és molt interessant, els habitants de la ciutat es converteixen en personatges d'una gran funció. Això és el fort. El producte del turisme són els habitants de la ciutat, del lloc.
Sí?
Sí. Ets el producte, perquè tu has de fer que sigui una experiència agradable. No? O sigui, a mi m'encanta, per exemple...
Un gran parc temàtic, eh?
Un gran parc temàtic. Ets un treballador pel turista. Per això m'encanta cada cop que estic a Twitter i veig algun turista que diu he vingut a Barcelona, quina decepció, quina merda de ciutat, la gent és insuportable. Dic, ole, no tornis més. Vull dir, sí, o sigui, com... No, no, de veritat t'ho dic. O sigui, com... Jo cada cop que llegeixo un turista queixant-se...
Hi ha gent que viu del turisme, també.
No, clar, hi ha gent que viu... Bueno,
és que jo sé si burxar-te més o no.
Si dispares, disparo, però clar, vés amb compte, vull dir. A mi, bueno, que... I què? No hi ha treball ètic. A mi m'és igual que la gent visqui d'això. Pues igual que la gent amb el món industrial es va refer tota aquella feina, pues haurem de refer això, també. No té sentit que sigui un país es sustenti sobre el sector tercer i és una...
Barbaritat.
És una barbaritat. És disparar-se al peu. És vendre la teva autonomia i vinga, som-hi. Vull dir, és una idea molt, molt, molt arriscada. Molt arriscada. Molt arriscada. Vull dir, evidentment, el que no pots fer és treure el turisme i ja està. O sigui, això no funciona així. O sigui, és un procés, no? Però crec que és important que siguem conscients que si volem certes coses al món, hem de canviar certes coses de la nostra manera d'evitar-lo, no? Perquè... Està clar que els principals països en ell econòmic, no? El nostre estil de vida no és... No és sostenible. Literalment no ho és.
No ho està sent.
No ho està sent. I clar, la gent vol unes coses sense les altres, no? La gent vol que no hi hagi contaminació i agafar-se un vol a Pequín. O viatjar per 15 euros a Londres. Està molt bé viatjar per 15 euros a Londres, però pensa... Queroseno, no? Vull dir...
Per cert, no té impostos. A Europa.
No té impostos, clar. Que és el gran tema ara amb el tema de no estar allà amb l'impost. Clar, aquesta solució tampoc l'entenc, no? Qui contamina més, que pagui més. Bueno, però està contaminant. Amb diners no es para la contaminació. Jo no puc comprar perquè la refaci la capa d'ozó. Quin sentit és aquest?
Deixa fer-te una darrera pregunta i acabem aquí.
Dios.
Què faràs a agost?
Jo? És que no tinc un duro, no puc viatjar. No tinc un duro. Que aquesta puta gràcia... Leo, tu viatjaràs, no tinc peles. No tinc peles. M'aniré de turisme local. M'aniré allà a gentrificar un poblet i a arruïnar-los el cap de setmana. És broma, evidentment, això, no? Però no... Bueno, però és veritat, es queixen molt, eh? Amb el tapat de mi i tal. No, però suposo que estaré per aquí morint de fàstic al meu barri, que es troba una pudor inhumana. És veritat, és veritat. A l'agost? A Barna? I no Barna en plan, allà, tot allà enxubat allà. Fotrà una calda tremenda. Però no, doncs intentaré, mira, anar a la platja no, perquè la platja és una cosa aquí. Per allà no entra crema solar i gent de color gamba, passo... Vull dir que suposo que peregrinaré a casa meva, a Castelldefels. Ah, ho faré.
Primer hi hem d'arribar, a l'agost.
Buf, no les tinc totes, eh?
Primer hi hem d'arribar.
No les tinc totes.
Leo Espluga, com sempre, gràcies.
Un plaer.
Adéu, guerrillero.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
És que ara t'he imaginat per la croqueta.
I fugint d'un espolar.
Si et trobessis un os polar, què faries?
Corre. No m'amago, corre. Encara que corri més que allà, ho intentaria, corre. L'altra cosa és fer la croqueta per terra, però seré més ridícul i, per tant, corre directament.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Next mistake, love's a game, wanna play.
Sis minuts i mig que passen de 2:15 del matí. Sabries dir-me que tenen en comú Frida Kahlo amb Taylor Swift? Et pots creure que hi ha quadres de Caravaggio que són la confessió d'un crim? I que hi ha un dibuix, per exemple, que confirma també el xipeig entre Lorca i Dalí? Aquestes són algunes de les preguntes que es presenten al primer llibre de la creadora de contingut Blanca Aguilera, coneguda pels seus vídeos explicant curiositats i anècdotes del món de l'art. Ara ha passat dels vídeos al paper i avui ens visita la caravana per explicar-nos-ho. Blanca Aguilera, benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Moltes gràcies, hola.
Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. Blanca, com sorgeix un llibre com aquest? Ostres, la idea d'un llibre com aquest?
És una pregunta complicada, perquè sí que és cert que és una extensió del que jo ja feia a xarxes, però és... A veure, jo, clar, a xarxes parlo de moltíssimes coses perquè tinc moltíssimes inquietuds. I va ser com, bueno, anem a focalitzar-nos una mica. Clar, soc una mica colinquiet. Llavors vaig focalitzar-me en un tema i a mi el que m'interessava parlar en aquell moment era safrets de la història de l'art i vaig dir, bueno, pues pa'lante con la vida. I, bueno, va sortir aquest llibre.
Va, doncs ara en parlarem d'això perquè és un llibre que es va estrenar el passat 14 de març. Has rebut ja una mica de feedback del llibre?
Sí, sí, sí. Doncs la veritat és que està sent molt maco. Per exemple, hi ha una anècdota d'una noia que m'escrivia perquè la seva àvia va començar a veure els meus vídeos perquè li va ensenyar la seva neta, que em seguia, i li agradava molt. I quan va saber que traia un llibre, li va comprar i el segon llibre que la seva àvia s'està llegint a la seva vida.
Boníssim.
És molt maco, això. I wow. Diu que, a veure, li ha de traduir paraules com bif, xipeig i coses d'aquestes. Però, bueno, això, clar, que és una
alguna
cosa...
Alguna també m'hauran de traduir a mi. M'ho veig venir, això.
Però em sembla molt maco.
Qui trobarem exactament en aquest llibre?
Ostres, doncs... a veure, hi ha molt de safreig i és la part central del llibre, però també hi ha moltes altres coses, com per exemple reivindicació de diferents temes que a mi m'interessen, dones artistes, altres temes que no només és el seu, també hi ha altres temes amb més transfons, potser.
Mm-hmm. Clar, si ara féssim una secció de Premsa Rosa, que per cert fem els divendres en aquest mateix programa, jo et preguntaria... Però quines són les teves fonts, no?
Clar.
Doncs si em parles de safareig de Caravaggio, mm-hmm, per exemple, jo t'he preguntat, d'on treus les fonts?
Clar, hi ha diferents llibres que també analitzen, fan una mica el que faig jo, analitzen el que hi ha detrás d'una obra, però d'una part més acadèmica. Jo el que faig és afegir una mica el meu llenguatge. A part d'això, també hi ha diverses revistes, a més, online, que va molt bé, perquè tenim una llibreria online meravellosa. Has de tenir bastant de cura, però tenim bastants fonts properes. I hi ha revistes online que el bo de les revistes és que no és un llibre molt extens, sinó que és, jo què sé, 2-3 pàgines d'un tema que aprofunditza moltíssim, que és justament el que jo necessitava, que és a dir, jo necessito sobre un tema concret molts detalls. Aleshores, les revistes m'anaven molt bé.
Blanca, si jo et pregunto, aquest és un llibre per gent amb quin interès? En l'art? En el xafardeig? En tot una mica? Està molt bé que et compris aquest llibre, però no et pensis que és una enciclopèdia sobre l'art?
Sí, potser és això. O sigui, no és un llibre de text de l'escola. Vull dir, té una mirada una mica més d'entreteniment, potser. Però el target, no sé ben bé què dir-te, perquè clar, jo quan l'escrivia deia, deu ser per gent com jo, que som una mica friquis de la història, i concretament de la història de l'art, i és gent que té aquest interès. Però també m'he trobat persones que em deien, és que mai m'ha interessat la història de l'art, vaig comprar el teu llibre, me'l van regalar i m'està encantant.
I mira, veus?
Sí.
Què podem trobar al llibre, que ara ens ho deies, que no trobem els teus vídeos de TikTok? Perquè et segueixi, clar, molta gent es deu pensar, però si ja ho tinc en vídeo, què hi trobaré el llibre de més?
El llibre hi ha... És complicada aquesta pregunta. Crec que ja puc profunditzar una miqueta més, perquè els vídeos que faig a TikTok tinc el límit del temps, és a dir, jo no em puc accedir de 4 minuts, que ja és massa per TikTok. Aleshores, cada cop que puc...
Perdona, 4 minuts i és massa per TikTok?
Sí. Aleshores, sempre que tinc formats en els quals em puc extendre una miqueta més, com per exemple podcast, en aquest cas llibres, sempre és com un caramel per mi, perquè dic que hi puc explicar encara més. Aleshores, és simplement encara més informació o dades que TikTok.
T'has adonat també d'alguna manera, ho dic perquè a la portada trobem un quadre, no?, amb dues figures femenines.
Sí.
En tota la història de l'art, quin ha estat el paper femení?
És una pregunta complicada, perquè sempre hi ha aquesta història de no hi ha dones artistes, i no sé, hi ha dones artistes, falta trobar-les i explicar una mica més d'elles. I a més hi ha moltes coses que fèiem les dones que fins que no es va involucrar un home no es considera art. Parlo de la gastronomia, de l'art tèxtil, o sigui, són coses que les dones hem hagut de fer per paper social i fins ara no es considera un art. I a part d'això, també les dones hem estat com les muses o la figura més passiva de l'art. I de fet hi ha moltes muses que a part de ser muses eren artistes. Per exemple, Elisabet Sidal, que era la musa per excel·lència dels prerrafaelites, era una dona que escrivia poesia i feia molt bé. Però sempre et queda la imatge d'aquella dona que està retratada a les pintures.
Reivindiques la història de l'art, Blanca, com una història no avorrida.
Sí.
Per tant, creus que ens la venen com avorrida?
Potser no ens la venen com avorrida, però la nostra perspectiva de hem de fer colzes i estudiar-nos-ho per fer un examen... Clar, el simple fet d'haver d'examinar-nos a mi em provocava certa ansietat. Fins i tot jo a l'escola sempre explico que jo a l'ESO, a secundària i això, el dia abans que tenia història no podia dormir dels nervis que tenia... no dic d'examen d'història, dic de la classe d'història. Aleshores, no crec que ens ho expliquin de forma avorrida. Hi ha professors i professores que fan ho fan genial, però potser el fet de com està estructurat l'educació de hem de fer examen, hem d'examinar-nos, hem de demostrar que hem après, potser és el que provoca certa sensació negativa cap a la cultura, cap a la història i cap a la història de l'art, en aquest cas.
Creus que amb totes les curiositats que calguin, amb tot el safareig que calgui, amb tot el bon humor que calgui, però creus que la societat començarà a canviar el dia que un nen, en comptes de dir vull anar al Camp Nou a veure el Barça, digui vull anar al Manac?
A veure, per començar, tampoc em semblen com activitats contràries. És a dir, jo, per exemple, sempre dic que a mi m'encanta la cultura, però també m'encanta els reality shows.
No ho dic pel lloc, eh? Ho dic més pel concepte, és a dir...
Sí.
Si jo preguntés ara a l'audiència, quants nens i nenes coneixeu que un dia com avui, és igual, vulguin anar al Camp Nou a veure el Barça? Molts.
Pot ser.
Però quants hem sentit a dir alguna vegada avui anar al Museu Nacional d'Història de Catalunya, que és un dels més importants?
Clar, és que el nom ja sona una mica com que imposa una mica. Si la pregunta és, creus que començarà a canviar el món? És que penso que ja de petits... O sigui, crec que de grans perdem una mica doncs, aquesta curiositat i aquesta cosa que ens crida tot l'atenció. Aleshores, potser és el contrari. És a dir, quan comencem a ser nens un altre cop, potser el món tornarà a canviar. Quan comencem a agafar aquesta innocència, que no vol dir ser naïf, ni ser tonta, ni simplement tenir com aquest punt d'innocència que a vegades perdem, potser sí que comença a canviar el món. No sé si m'he explicat bé.
Sí. Com es conrea a aquesta curiositat?
Ostres.
Ho dic perquè tu la tens.
Sí. A mi em va començar a cridar això, l'atenció, va ser quan ho vaig veure proper. Quan de cop i volta dic, ai, doncs això que estic explicant en aquest quadre a mi també em passa, o aquesta cosa que acaba de passar ara també passava en el seu moment. Aleshores, quan ho veus proper i quan ho veus com que t'ho podria explicar un veí, per dir-ho d'alguna forma, és quan jo penso que et comença a interessar. Potser som persones egoistes per naturalesa i per això un cop ens involucrem ens interessa, però a mi me passa això, com a mínim.
I una pregunta que segur que t'hauran fet, però què m'aporta a mi com a persona l'art?
Ostres, que bona pregunta. Jo crec que jo he après molt d'humanitat escrivint aquest llibre. Al final tots som persones. Potser seria humanitat. I penso que anem tots a vegades atabalats, anem molt accelerats, que aquesta sensibilitat, que és tan important i és tan humana, també és una cosa que et pot tornar a connectar amb tu mateix i amb la societat, i això es pot fer també a través de l'art, perquè, home, donar suport a aquestes assignatures que fomenten la sensibilitat, penso que és una cosa molt bona.
Blanca, començàvem fent-nos una pregunta, que és... Sí. Què tenen en comú Taylor Swift i...
Frida Kahlo.
Frida Kahlo. Aquesta es pot explicar?
Sí.
Val, t'ho dic perquè, mira, casualment, jo sóc molt fan de Frida Kahlo.
Ostres, que curiós.
Molt fan de Frida Kahlo. M'agrada Taylor Swift, no en sóc gaire fan, però m'agrada Taylor Swift. Què tenen en comú?
Sí, és que clar, sona una mica estrany, però la Frida Kahlo... va tenir un marit que es deia Diego Rivera i no el tractava massa bé. O sigui, no li tractava massa bé a ella. I una de les vegades que va tallar amb ell, ella es va tallar el cabell, es va... d'alguna forma va tornar a potenciar aquella... És que no sé com dir-ho perquè no soni conservador ni retrògrada ni res, però aquell aspecte més masculí de la seva essència, que era una essència que ella, doncs, quan era jove... L'hem vist diverses vegades a fotos amb trajes masculins, sí, amb el cabell curt. Aleshores, quan va tallar amb el Diego, va ser com que va tornar una mica a fomentar aquest aspecte que ella ja tenia. I a mi em recorda la pintura aquesta, a aquell moment quan moltes noies a vegades tallem amb la nostra parella, de cop i volta ens tallem el cabell, que és justament el que va fer la Frida. Llavors explico una mica doncs, aquesta connexió entre nosaltres també ho hem fet, la Frida també, i per què ho fem.
Boníssim, això.
Sí, no sé si m'he explicat massa bé.
Sí, t'has explicat perfectament. I si algú vol saber més, i és aquesta història en el llibre, lo que los libros de historia de arte no quieren que sepas. Creus que hi ha històries que la història oficial no volen que sapiguem?
Ostres.
O és simple provocació?
No crec que hi hagi cap història que ningú vol que no se sàpiga. O sigui, no m'ho crec. Potser hi ha històries que diem, mira, això no és tan prioritari o això no té tanta importància.
Abans parlàvem... de la història de les artistes.
Sí, sí, sí.
No? Que s'ha explicat molt poc.
Sí, potser és això, és que no és tan important. O sigui, no penso que hi hagi història que es vulgui tapar i no parlen d'això, però sí que potser diem, no, però em sembla més important Caravaggio que Artemisia Gentileschi, tot i que els dos van fer el mateix tema en un quadre que és la decapitació d'Holofernes per part de Judit. Potser això sí, prioritzar un artista per sobre d'una artista dona.
I ara sí que anem a fer una mica de hype d'aquest llibre. Quina és la història que tu t'ha criat més l'atenció escrivint-la o buscant informació, digue'm qui són els personatges,
vale,
però no m'expliquis la història. Qui vulgui saber la història, que es compri el llibre, tu, que per això hi és.
Ostres, és que si no puc explicar la història, em sap greu.
Va, doncs explica-la. No, per mi perfecte, si però la vols explicar, eh?
Explico perquè m'agrada. Explico perquè m'agrada. Faig una mica pitch de perquè m'agrada.
Ara.
Hi ha un capítol que a mi em va cridar l'atenció per la forma... en què em va emocionar. O sigui, jo estava escrivint el capítol pràcticament plorant, que dic, mare meva, sí, aquí em veu algú i flipa. I és una història d'una noia que s'enamora d'un hugonote, que és, bueno, i ella era cristiana. Aleshores eren religions...
Oposats.
Exacte, eren bàndols oposats. I ella té una forma de salvar-li a ell, però ell s'hi nega. I res, ho deixaré aquí.
Boníssim, això. És el nou Maricel, sí, que tenim en aquest llibre. Et ve de gust parlar una mica de xarxes, a part del llibre?
Sí, per què no?
A Frida le duelen los huesos y mirándose al espejo pinta todo su dolor. A Frida le duele la vida y aprendiendo de su herida llena todo de color. Diego.
Ai, Diego. Que ens explicava la història abans la Blanca i ara m'ha deixat una mica així tocada. Hi ha històries que toquen, eh?
Sí.
Hi ha històries
sí.
que toquen. Blanca, és igual, entès com vulguis entendre-ho tu.
Vale.
Et consideres una esclava de les xarxes?
No. No, jo la feina que faig a xarxes, o sigui, la feina de divulgació, la gaudeixo moltíssim. Soc molt afortunada.
Ets una influencer?
No, això... jo crec que no, això no.
No, 800 i pico mil seguidors, m'han dit aquest matí, eh?
Sí, 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 això sí. Però influencer no, perquè jo no sé... Jo crec que no... no si la feina d'influencer és influenciar, no sé si influencio massa. Jo prenc...
Va, de
jo
moment prenc, has fet un llibre.
Jo prenc decisions que potser no...
En quin moment el món de la xarxa et comença a pujar de seguidors i dius, ui, 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 no sé si se m'està anant de mare. T'ha passat això?
De pensar, ui...
Se m'està anant de mare...
No, perquè com sóc una persona d'art, el tema números no m'aclaro massa. O sigui, a vegades... és que és veritat, a vegades que ets a dir quants seguidors tinc, dic 80.000... No, 85... O sigui, em costa molt. Aleshores, el tema números no m'ho miro massa. L'únic moment que vaig pensar, ui, se m'està anant de mare, és que no considero en cap moment que vaig pensar això, perquè la meva vida no ha canviat. És a dir, jo segueixo treballant, jo segueixo... Quan estava estudiant, seguia estudiant, vull dir, no... Era una cosa que feia... perquè m'agradava i m'agrada.
Clar. Jo m'imagino moltes vegades, quan faig ràdio i em pregunten a qui t'imagines que li estàs parlant, sempre dic que l'oient en concepte es tracta. Perquè si m'ho imaginés, no m'atreveria a fer-ho. Imaginem, no?, una cadira, un micròfon, enmig de la pista del Palau Sant Jordi, i el Palau Sant Jordi ple. Jo no m'atreviria a parlar allà. Entre altres coses, perquè tinc molta vergonya. Clar, Blanca, tu fas vídeos que es miren 800 i pico mil persones.
Sí.
No et fa besar, no et fa por dir segons què o...
Sí, això sí, em fa por equivocar-me.
Aquesta responsabilitat, no?
Em fa por equivocar-me, perquè com són dades històriques, a vegades m'ha passat d'equivocar-me, llavors el que intento fer és... hi ha una eina a TikTok que és anclar el comentari perquè el primer comentari es vegi la correcció. Ara ja no t'ho deixa fer TikTok. Aleshores intento posar algun comentari o alguna cosa, perquè a vegades m'ha passat de fins i tot... No és ni de forma intencionada, és que jo què sé, vaig molt atabalada, tinc moltes coses al cap i dic una data malament i canvio l'ordre dels números. Coses d'aquestes, eh? Aleshores, a vegades em passa de revisar tot 100%, que estigui tot ben dit, que sigui tot històricament correcte, i tal. Això sí que em fa por.
Has patit el hate?
No i sí. És a dir, generalment no, perquè penso que cada persona té la seva opinió i és respectable. Vull dir, i a vegades són comentaris tan esbiaixats que és com, bueno, saps? O sigui...
La gent sol ser respectuosa a la xarxa?
Sí, no, o sigui, hi ha de tot. Quan més... O sigui, sempre és proporcional. És a dir, quan més seguidors tens, més hate tens, però alhora també tens gent que li agrada el que fas. I a vegades el hate no és tant el que et diuen, sinó el dia que et pilla. A mi me'n recordo una vegada que em vaig equivocar, això el que dèiem, una dada que em vaig equivocar, crec que era la pronunciació d'un nom o el nom sencer, no me'n recordo ben bé què era, i tothom m'ho estava corregint, que era una crítica que no era una crítica contra mi, era una crítica en plan, escolta, t'has equivocat, però me'n recordo que em va afectar moltíssim, perquè potser em van pillar un dia que no estava bé anímicament o el que fos. En canvi, hi ha dies que m'han insultat directament i no... I no, vull dir, no m'ha afectat massa. O sigui, jo crec que és més el dia que no pas el comentari.
Lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas, de Random Comics, et trobarem a Sant Jordi?
Sí, bueno, no, espera.
T'ha fet molta il·lusió, això. Però no es podria dir?
Ah, no, encara s'està tancant, o sigui, no és segur. Sí, és que em fa molta il·lusió si es tanca, aleshores jo ja estic manifestant-ho, saps?
Clar, suposo que el llibre et permetrà una cosa... Suposo que ja t'ho està permetent, que ja t'ho diré bé, desvirtualitzar la gent.
Sí.
No?
Sí, això és molt maco, quan a vegades em para gent pel carrer i tal, és que jo penso, jolín, és que tinc gent que em mira els vídeos que són molt majos, o sigui, són una joia, i per això també tinc molta sort. I Sant Jordi, encara no sé si està confirmat o no, però és que Sant Jordi m'encanta, aleshores tinc moltíssimes ganes de poder, en el cas que es pugui fer, de poder signar i parlar amb gent a Sant Jordi.
Sí, m'interessa algú que es dedica tant a la xarxa i acaba de treure el seu llibre, lo que los libros de historia de arte no creen que sepas, que digui precisament això, m'encanta Sant Jordi. Què és el que t'atrau de Sant Jordi?
Ostres, és el meu dia preferit de l'any. O sigui, ahir vaig dir, ui, uso d'abril, queda menys per Sant Jordi. Jo crec que el que més m'agrada és el tema flor. És molt maco, això primer de tot. I després que és una celebració de la cultura, i més, és una celebració catalana, a més, i també de l'amor, i a vegades no és tant l'amor de parella, també és l'amor d'amistat, fraternal, els teus pares, el teu germà, i em sembla tan maco aquesta unió de flors, cultura, família, amistat i amor, que em sembla brutal. M'encanta, és que m'encanta Sant Jordi.
Blanca, t'han fet mai preguntes incòmodes?
Per?
Perquè ara te'n faran.
Vale.
Perquè tenim una secció a les entrevistes culturals d'aquest programa que m'agrada molt, Olma Giró.
Hola, bon dia. Blanca, què tal? Com estem?
Bueno, ara veurem.
Blanca Guilera, eh?
Guilera.
Sí.
Portava els problemes d'això, no?
Sí.
Sí?
A vegades he enviat guions a, jo què sé, campanyes o alguna cosa que em presentava. Em dic Blanca Guilera i em van dir, el nom està malament. I dic, ho sabré jo millor, no? O sigui, vull dir... I dic, bueno, el DNI posa Aguilera, saps?
M'encanta.
Clar, et deuen confondre amb Belén Aguilera, també,
clar,
no?
Clar.
Bueno, la meva mare m'anava a posar Cristina Aguilera.
Uf!
Uau!
Clar, has estat un drama.
Sí.
És una mica drama, no tan drama, com les preguntes incòmodes que venen a continuació. Blanca, aquí demanem sinceritat. D'acord?
Tinc... Bueno, és igual.
No tens comodí.
És el que anava a preguntar.
Comodí, o sigui, aquí responen totes. En són molt poques, però no hi ha comodí. Primera pregunta, comencem fàcil, eh? Aquesta...
Estic molt nerviosa, eh?
Personatge històric que més odis.
Uà. A veure, és que odiar és una paraula molt gran, però potser la persona que més s'apropa o Picasso o Gandhi.
D'acord.
Gran masclista, eh, Picasso?
Ostres, sí.
Gran pintor i gran masclista, coses que tenen.
Sí.
I a la contra seria personatge històric amb qui t'encantaria passar la resta de la teva vida si coincidíssiu a l'època, eh? Pot ser un personatge històric viu, mort, vull dir, com vulguis, però amb qui passaries la resta de la teva vida?
Vale, o sigui, ha de ser una persona mínimament interessant.
Home, espero, no?
Clar. No, perquè anava a dir una persona que em sembla atractiva. No. És que tinc un crush amb Alejandro Magno de forma molt estranya, perquè vull dir... Aleshores, però no sé si era... Sí, era una persona interessant perquè va estudiar amb... Bueno, el seu profe era Aristòteles. Però, bueno, crec que diré... hi ha una persona que no me l'ha tractat al cap aquests últims dies, que és l'artista Margaret Keane, que és una dona que feia unes pintures molt xules, i el seu marit va començar a dir que eren seves. I es va enterar perquè va entrar una persona al seu estudi i li va dir, ai, la teva dona també pinta? I la Margaret, en plan de, com que també, si són meves les obres?
Boníssim.
M'encantaria poder com rajar del seu marit amb
ella.
Blanca, tu ets tiktoker, entre altres coses, comunicadora, ara t'estàs presentant el teu primer llibre. Hi ha vídeos de tot, alguns que ens han cridat molt l'atenció, com per exemple, ¿Por qué comemos palomitas en el cine?
Sí.
D'acord? Vull que aquí, a dia, quin dia som avui, 2 d'abril, deixis molt clar, un vídeo que mai penjaràs, i mai penjaràs, mai, al teu TikTok.
És que el tinc claríssim. M'han demanat molt, cancelando a Maradona... Però wow. És que jo no estic preparada. O sigui, el hate que em pot caure és que m'haurien de pagar el psicòleg. Dic,
wow.
Encara no tinc jo l'economia per poder permetre'm la teràpia psicològica si faig un cancelando Maradona.
Cancelando Maradona no, però TikToker que cancelaries ara mateix sento TikToker?
Naim de Reci, potser.
Bé, més un.
Sí.
No m'has preguntat, però més un.
Em sembla bé.
I ja per acabar, és un dubte que en genera sempre... És morbositat, però crec que és una morbositat que deixarà de ser morbós quan la gent en parli més, que és què guanyes per pujar un vídeo com a TikToker, perquè és la professió d'ara que es porta més.
És que, us soc sincera, depèn moltíssim de cada vídeo. O sigui, hi ha vídeos que a vegades he fet per jo què sé, 200 euros, perquè em deien, mira, som una institució cultural i no tenim més recursos. I jo vaig dir, tranquils, no passa res, perquè a mi és una cosa que m'agrada fomentar. I després hi ha, doncs, per exemple... A veure si puc posar un altre exemple. És que, clar, això és de l'Ajuntament, no ho puc dir.
Són comptes públics, eh, sí. Si és de l'Ajuntament.
Ah, doncs clar. Jo crec que ho puc dir.
Sí, mai,
van ser 30 vídeos per 8.000, és a dir, a 200 i pico al vídeo.
Està molt bé.
Sí.
És el futur. I ja per acabar, l'última pregunta, això més que una pregunta, és una reflexió. M'agradaria que definissis aquesta entrevista amb un adjectiu.
Ui! Inesperada. Sembla bé?
A mi em sembla bé. Ja, és el teu adjectiu.
Serà perfectíssim. Blanca, abans de convidar-te, què en penses de tota aquesta gent que diu que dedicar-se a les xarxes socials, ser influencer, encara que tu diguis que no ho ets, etcètera, no és una feina?
Clar, és que a vegades aquest discurs de les influencers no tenemos vacaciones...
Saps per on vaig, ja?
Sí, per això. Em sembla perillós perquè és en plan de, a veure, no tenim vacances, però a vegades podem dir, mira, estic molt cansada avui, treballaré el mínim, saps? En el meu cas, hi ha una feina darrere dels vídeos que és molta feina i jo faig una feina que a vegades, jo què sé, la gent m'ha dit pues potser s'assembla al periodisme i tal, aleshores no sé. Jo el que sé és que sóc una persona molt afortunada de dedicar-me al que em dedico, combino dues feines, és a dir, faig xarxes una altra cosa, i això de que no és una feina, depèn de com tu miris, és que vull dir, és una feina d'entreteniment, o sigui, fem la feina de quan tu arribes a casa cansat i vols estar entretingut, doncs mires el que fem nosaltres. Si desapareixéssim, seria com si desapareixés un altre sector d'entreteniment.
Totalment. Lo que los libros de historia de l'arte no quieren que sepas, editat per Random Comics, ja està a la venda. Aneu a Sant Jordi, sí, que la trobareu, i us signarà el llibre Blanca Aguilera. Moltíssimes gràcies.
Moltes
per passar
gràcies
per la caravana, que vagi molt bé. Gràcies, Olma. Són les